Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
La Marxa de Torxes i Tot República, la plataforma sobiranista del Penedès, celebren la quarta edició de les Jornades de Pensament Nacional, la Repensem-nos, a Vilafranca a partir de demà i fins al 17 d'octubre. Us volem presentar aquesta nova cita amb Jaume Claramunt, membre de la Marxa de Torxes. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Aquesta quarta edició us centreu de nou en la llengua.
Sí, de fet, sempre ho hem expressat així, no? Els nostres dos pilars, diguéssim, que de fet conflueixen, són el país i la llengua. Aleshores, hem anat primer accidentalment saltant d'una a l'altra, però aquest any ho vam tenir clar, perquè bueno, del país no sabríem pas què dir, perquè amb el merder que tenen organitzat es fa difícil muntar alguna cosa que en pugui sortir alguna cosa positiva, no? I aleshores vam pensar que la llengua, que en aquest moment també s'ha posat una mica sobre la taula la gran dificultat que està passant i el futur incert que té, doncs, bueno, ens va semblar que era un moment ideal per parlar de llengua.
Ara ja notàvem cert desencís en aquestes paraules teves al voltant de la construcció nacional. A mi m'ha cridat l'atenció de la presentació de la Repensem-nos aquesta frase, dieu, distrets en la reivindicació nacional, aquest distrets, estàvem perdent la llengua. Us inclueu també en aquest distrets?
Bé, a veure, la Marxa de Torxes provenim dels primers correllengües i de la Cal i del Viafort i tot allò, i allà la llengua era molt important. Però és cert que doncs, quan el moviment independentista ha agafat la força que va agafar i va tenir les oportunitats que va tenir, doncs no només vam deixar de fer reivindicació clara per la llengua, sinó que hi va haver una part del sobiranisme que ho veia com una nosa en aquell eixamplar la base famós, no? I pensaven que, doncs bé, si fèiem una reivindicació clara de la llengua, com a, per exemple, com a llengua oficial única i coses d'aquest estil, que nosaltres hem defensat sempre, doncs alguns catalans no d'origen catalanoparlants, diguéssim, doncs es podrien sentir exclosos, no? Quan és exactament a l'inversa, però bueno. I aleshores es va deixar una mica la reivindicació de la llengua. I, mentrestant, doncs, la llengua ha anat perdent parlants, ha anat perdent ús social i ha anat perdent prestigi.
La perdem, dieu, la llengua, però com veieu el got? Mig ple, mig buit?
Home,
a temps?
Sempre s'hi és a temps, no? Vull dir, fixa que fins i tot ara que s'ha posat una altra vegada tristament sobre la taula el conflicte entre Israel i Palestina, doncs els israelians van ressuscitar l'hebreu, diguéssim. Per tant, sempre hi és a temps, però estem en un moment fotut. Estem en un moment fotut, primer, per això que us deia, que et deia, que realment ha perdut prestigi. Per tant, el català ja no és allò que era als anys 80, no? Un cert prestigi intel·lectual. Vull dir, però si tu volies triomfar d'alguna manera o volies millorar la teva situació a Catalunya, doncs veies com a necessitat parlar català, ara ja no ho és. I, per altra banda, tenim que, doncs, dels 6 milions que érem fa 20 anys, ara en som 8. I d'aquests 8, ja sabem que no són nats catalans.
Em sembla que avui hem assolit els 8.
Doncs això. Aleshores, això implica, doncs, que hi ha 1,5 milions ben bé d'immigrants, que, evidentment, que n'hi ha una bona part d'aquests immigrants que no tenen cap intenció d'integrar-se, però també n'hi ha molts que es volen integrar i nosaltres no tenim les eines suficients per fer-ho, no? Aleshores, aquí és un peix que es mossega la cua. Vull dir, aleshores, clar, com deia la malaguanyada Carme Junyent, a partir del 30% de parlants, una llengua està gairebé sentenciada. Estem en aquest límit.
Allà a la frontera.
Sí. Aleshores, a partir d'aquí, tot és molt difícil. Mira, jo ara que fent una mica promoció d'aquestes jornades he parlat amb molts companys que m'expliquen que els seus fills, de 10-12 anys, fills de catalanoparlants, amb amics de pares catalanoparlants, quan es troben a casa seva, entre ells es parlen castellà. I són de famílies catalanoparlants. Aleshores, això ja no és un problema de presència, no és un problema tampoc potser d'escola.
Potser reprodueixen el que passa al pati.
Exacte.
De l'escola, no? O de l'institut.
Bueno, de l'escola, del país, del que veuen a la televisió, del que, de la de la minorització que estem patint. Vull dir, al final, clar, si de la població som una, anem sent cada vegada menys, doncs també se sent menys el català. No? Per això una mica hem plantejat aquestes jornades com dient eines de futur. O sigui, intentem repensar una mica tota l'estratègia lingüística, en aquest cas, doncs, per poder trobar eines que ens permetin avançar o recuperar terreny. No?
I això no li tocaria a l'administració?
Sí, clar, això no li tocaria a l'administració, no d'ara, ja fa de sempre. Per això la tercera sessió, precisament, doncs parlem d'administració i tenim aquí el secretari de Política Lingüística, al qual li agraïm molt perquè fa 2 anys que va venir, va fer unes promeses, entre cometes, que no s'han complert, evidentment, potser no per culpa seva, segurament, però vull que té la valentia
de tornar a donar la cara.
No?
Ja
això,
sí.
Exacte, això és un bon senyal, no? I el que haurien de fer els polítics. No? Sí, li toca a l'administració, però també ens toca a nosaltres i toca a la societat en general. O sigui, l'administració no des de ser ara, com ara, una gestoria de partits, per tant, tampoc hi podem refiar massa, i el que hauríem de començar tots plegats doncs, és tornar a prendre'ns la llengua seriosament, veure que tenim un problema greu, i preguntar-nos si és que volem continuar, diguéssim, sent la nació, perquè, en el fons, la llengua és el que ens fa catalans. O sigui, si perdem la llengua, deixem de ser catalans. Vull dir, serem ciutadans de l'estat espanyol o ciutadans
de l'estat
francès. Dintre
un filòsof que així ho defensa, no?
Exacte. Vull dir que, de fet, sempre ha sigut així. Totes les llengües han definit una nació. Vull dir, no és al revés, no? Aleshores, en el nostre cas, aquest és també una part important i hem de decidir si volem seguir sent una nació o doncs, bueno, preferim no complicar-nos la vida. No? Sí que hem intentat portar gent, que no són de la primera fornada, diguéssim, però sí que són gent més jove de les que hem anat sentint els darrers anys, no? Perquè pensem que tot això no hauríem d'estar fent la gent que tenim 60 anys, no? O sigui, perquè portem una motxilla, ens van fer creure que la immersió era la cosa més fantàstica del món, que s'ocupiava tothom al món, i pel que s'ha vist no és així, no? I, bueno, aquesta gent que venen, el Jordi Martí sobretot, però el Gerard Forés, que és una bèstia a part, que està a totes les xarxes i que està a tot arreu, doncs fent campanya intensa per la defensa del català, doncs aquesta gent estan fent uns plantejaments que no s'havien fet fins ara, com per exemple la denominació de la llengua, o sobretot aquesta gent proposa una cosa que a nosaltres no ens havia ni passat pel cap, que és que la solució és la doble xarxa escolar, com han fet els bascos.
Com el País Basc.
I clar, quan t'ho argumenten, dius, hòstia, no hi havíem caigut, no? Vull dir, amb el mantra de la immersió,
que era tan fantàstica,
que si hagués funcionat, probablement era fantàstica, però com que és
impossible... I els primers anys ho va fer, no?
Sí, però clar, a dins l'estat espanyol no es pot aplicar això. I s'ha vist claríssimament. Per tant, bueno, si no tenim capacitat legal ni tècnica gairebé d'imposar una escola absolutament en català, doncs bueno, la doble xarxa et permet això. Doncs tu fas unes escoles catalanes i allà tot absolutament és en català i després doncs, qui vulgui que faci les seves en espanyol. No? Però com a mínim t'assegures que hi haurà una part del teixit, diguéssim, educatiu que es sortirà en català absolutament. No? Clar, això és un plantejament absolutament nou que segurament ho han pogut fer aquesta gent que no porten... Sí que tots són professors i, a més, no, de filòlegs i filòsofs i coses d'aquestes, però sí que no porten potser tant la motxilla de les benaurances de la immersió. No? Per tant, això bueno, ens ha semblat molt interessant i creiem que aquestes jornades precisament són molt interessants per aquests tipus de temes que estan sortint en aquests moments.
Ara seguim parlant de la llengua, del català, i presentem una a una aquestes 3 sessions que proposeu, el Repensem-nos 4, titulat Català, 2 punts, eines de futur, però deixa'm que et faci una pregunta política. Dieu també en la presentació, mentre no engeguem el següent embat per la República, cal posar fil a l'agulla i abordar la situació del català. Quan serà aquest següent embat? I esteu confiats en les negociacions que hi ha per la investidura? Ara és un moment important.
Són 2 preguntes, no? Sí. A veure, l'embat, evidentment... O sigui, una cosa que a mi jo crec que ha quedat claríssima, i aquí ja no parlo com a marxa de torxes, sinó parlo com a Jaume Claramunt, ha quedat claríssim que moltíssima, si no tota, de la gent que vam anar a votar l'1 d'octubre no tornarem enrere, diguéssim. Per tant, el trencament sentimental, polític, de tot tipus amb Espanya és ja definitiu. Vull dir, no, és impossible que ens tornin a les bones, que ens tornin a fer creure que el món autonomista doncs, és un món que ens funciona, sobretot pensant que el món autonomista es basa en que nosaltres posem els calés i ells construeixen altres parts. No?
Però també hi ha molt de desencís.
Hi ha molt de desencís perquè els partits no estan per la feina, diguéssim. No? Aquest és l'atzucac, però també hi ha molta gent que està blasmant això. I, per tant, o una quarta llista o tornarem a posar els partits a to, si la gent tornem a ser al carrer, vull dir, si nosaltres pensem en el moment del Junts pel Sí, els partits tampoc no volien tirar endavant això. Va ser la gent que al carrer amb aquestes manifestacions tan brutals doncs els vam fer veure que o es posaven a roda o els deixaven pel camí. Bueno, es tracta de tornar a empènyer, ja ho sé que costa molt més perquè en aquests moments doncs estem decebuts de que vam aconseguir arribar fins gairebé a la meta i allà doncs es va torçar les coses, no? Però no tenim altra solució. Vull dir, això ho ha de fer la gent i ho hem de fer empenyent, no?
I aquestes negociacions que
pel que fa a les negociacions, vull dir, bueno, això és una mica el teatre aquest que es fa, no? Allò que et comentava abans aquí, abans de fora de micro, de que molts dels catalans ens hem desconnectat absolutament sentimentalment, políticament, de tota mena amb Espanya. Part d'això forma el fet que ens importa poc. Saps? Vull dir, evidentment que, doncs bé, si hi ha una amnistia sense contrapartides, que això és impossible, però bueno, sabem que Espanya és capaç de l'endemà tirar-la enrere. I això hi ha precedents del Tribunal de Justícia Europeu que ho avala, no? Per tant, és tan poc creïble que jo no hi perdria un moment, saps? Vull dir, sí que hi perden ells, els polítics, doncs perquè han de fer bullir una mica l'olla, però nosaltres hauríem d'anar a la nostra, hauríem d'estar ja preparant el següent embat, aprofitant doncs, que Espanya en aquests moments està en un moment doncs, de flaquesa, no? Per aquesta batalla interna entre ells, i seria el moment en què nosaltres podríem aprofitar per avançar. Més enllà d'això, doncs, bueno, si hi ha una amnistia doncs, fantàstic, benvinguda, no? Evidentment, perquè els 4.000 represaliats doncs, es mereixen això i més, no? Però no crec que canviï absolutament res. Doncs aquests 4.000 al cap de mig any potser tornen a estar encausats.
Parlem del català, d'aquestes tres sessions de les Repensem-nos, que cadascuna d'elles toca un àmbit diferent. Quins són
Exacte.
Aquests?
Bé, vam pensar quins són els àmbits en els quals podem fer aportacions, perquè ja et comentava, no?
Aquesta
que aquí
és la clau, no?
Exacte.
Fer propostes.
En la segona sessió vam plorar molt, el segon any, el Repensem-nos, aquell que dèiem emergència lingüística, si vam plorar, vam veure que malament que estàvem. Bé, ara ja no podem plorar més, o no podem seguir plorant. Per tant, aquí intentarem trobar solucions o propostes de futur, que no vol dir que es puguin portar a terme, però com a mínim doncs ja estaran les propostes sobre la taula. No? En el primer, que és el que nosaltres pensem que és una de les claus més importants, que és l'escola, doncs parlarem això, no? De com l'escola pot, o quines propostes hi ha d'haver en l'escola perquè el català surti reforçat. No? Aleshores, les propostes poden ser bé, la Montse Cendra, que és una especialista en immersió, potser ens defensarà la immersió d'una manera clara, i en canvi venen doncs, tant el Gerard com el Jordi Martí, doncs, que defensen que la immersió no va enlloc i que el que hem de fer aquí és fer una doble xarxa, com s'ha fet al País Basc i que els està funcionant perfectament.
I el quart, Xavier Gual?
El Xavier Gual és, bueno, aquest l'hem portat perquè és professor, doncs ha fet un llibre molt divertit, en el qual explica, són capítols d'una pàgina i mitja, en què explica anècdotes, entre cometes, que li permeten reflexionar sobre la situació del català a l'escola. Doncs aquí, en el llibre, no queda claríssim quina és la seva posició, evidentment, que és parlar català i mantenir-se en el català, vull dir, però no fa una proposta de canvi d'escola, de canvi en l'escola, no? Que, per tant, potser també defensa la immersió, ho veurem. No? Suposo que també hi ha matitzacions, no?
Els ponents els hi heu demanat aquesta concreció, que facin propostes?
Sí, els ponents faran una intervenció inicial de 10 minuts, on ells es posaran la seva proposta.
La seva visió.
Exacte, pel que fa al català a l'escola. A partir d'aquí després hi ha el debat i les preguntes de la gent, però sí, els hem demanat que centrin una mica doncs, el tema en 10 minuts, cosa que és difícil, oi?
Sí. Aquesta primera sessió té lloc demà. Demà s'estrenen aquestes Repensem-nos. Totes les cites seran al Fòrum Verge Balaguer.
Sí.
A 8:15 del vespre.
Sí.
Cal fer reserva? No. Com ens acostem?
No, no. És completament d'accés lliure. Ja ens agradaria haver detectat que no hi cabrem i, per tant, que hauríem de fer reserva. Sempre hem pensat que, excepte alguna vegada que hem portat personatges amb molta requesta, doncs el Fòrum Verger hi cap molta gent i no creiem que s'ompli. Per tant, és anar a 8:15 allà i estar disposat a sentir coses potser una mica diferents, no? Perquè potser nosaltres ja tenim molt sentit el Gerard Forest o el Pere Martí, però la gent que no els ha sentit mai, bueno, tenen un llenguatge i tenen unes propostes contundents sense manies, no? Vull dir, i aquest és un camí que creiem que aquest empoderament del català, diguéssim, doncs és indispensable per sortir-nos-en, no?
La segona sessió tindrà lloc divendres d'aquesta setmana, 13 d'octubre, també a 8:15, al Fòrum Verge Balaguer, i es titula Encara depèn de mi.
Exacte.
Aquesta és incòmoda, eh?
Aquesta és incòmoda. Sí, però bueno, si t'hi fixes ho fan pregunta, perquè, clar, durant... Jo tota la vida que ho he sentit, no? Vull dir,
depèn de tu.
Exacte, depèn de tu. Tu has de parlar català tot arreu, tu has de mantenir-te en català. Ara la cosa ja no és que has de parlar català, sinó que encara que et parlin en espanyol, tu has de mantenir el català, que és cert. Però amb això no farem res, és allò que dèiem. Si el català som el 30, el 40% de la població, amb això no anem enlloc. O sigui, hem de tenir eines per fer que la població en si necessiti el català obligatòriament, o sigui, que no es pugui viure sense el català a Catalunya, no? I aquesta és una de les dificultats que tenim. Clar, si abans, potser, o fa 10 anys, això potser era una mica més senzill, en aquests moments, com et comentava, doncs, per la llau immigratòria que hem patit en aquests darrers anys, doncs això es fa molt més difícil, perquè no tenim eines, no tenim pressupost, no tenim fins i tot voluntat, a vegades... I perquè també han arribat...
I és cansat estar sempre militant.
Exacte,
també, eh?
És cansat, sí.
Les coses com són.
Vull dir, digue-m'ho amb mi, eh? Aleshores, bé, sí que depèn de nosaltres, però algú ha de posar una mica més de la seva banda, perquè si no, no anem enlloc.
Qui heu convidat a dir-hi la seva en aquesta segona sessió de divendres?
Bé, en aquesta sessió hem convidat també gent que també són lingüistes o filòlegs i gent una mica, i periodistes, que ens puguin parlar una mica de la situació al carrer i de això, i fer propostes per avançar. Un que ja ha vingut moltes vegades, però que tenim com a, estem com enamorats també d'ell, que és el Pau Vidal. És una persona que també té un missatge molt contundent d'autocentrament absolut, no? I per tant, doncs, deixem estar a mirar sempre cap a Espanya, vull dir, ens hem de mirar nosaltres i hem de centrar-nos nosaltres, no? Per tant, tenim un personatge important. Després tenim el Gerard López, que és un periodista de Catalunya Ràdio, no sé quants mitjans més, no? Que fins ara només havia... ha escrit novel·la, o sigui, té una carrera literària important, però que ara ha fet un llibre, doncs, prou interessant sobre el futur del català, no? I aleshores, doncs, bueno...
Treu la galleda, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar.
Ah, exacte.
De nou, o sigui, ens interpel·la, eh?
És això, no? Vull dir que el missatge és aquest, segurament és el del depèn de nosaltres, encara, no? Fa molta incidència en aquest aspecte. Després tenim... una persona, sempre ens ha faltat algú proper, no? Que hagués treballat tota la vida per la llengua, i hem pensat que, doncs, que el Jaume Rafeques, doncs, podria tranquil·lament fer aquesta feina aquí. I bueno, hem portat el Jaume Rafeques, conegut vilafranquí i conegut defensor del català des de sempre, no? I espera't que no me'n recordo ara.
I el Ferran Suai.
Ai, home, i tant, i el Ferran. El Ferran Suai ens porta una visió... Sempre la gent del País Valencià o del Sud, fixa't que el Jordi Martí Montllau és de Tortosa i viu a Ulldecona. Per tant, té una visió una mica catalano-valenciana, no? Llavors, el Ferran, des de sempre, ha fet... Ell és psicòleg i, aleshores, ha estudiat molt la part de la vergonya, això que ens han fet creure sempre, no? Que parlar català fa pagès, sobretot en segons quines zones, no? De no tenir aquesta assertivitat personal quan tu et defenses en català, no? Aleshores, bueno, ell, a més, dissabte fa uns tallers, que en diu Sortir de l'armari lingüístic, que és el nom del llibre, en el qual fa exercicis de dir, bueno, quan a mi em diuen parla'm en espanyol, o quan algú se t'adreça en espanyol, doncs com tu fas aquest canvi, no? Vull dir, i fas el clic mental per dir, bueno, no, si ja m'entens, no tinc per què parlar-te en castellà, no?
I l'última sessió tindrà lloc dimarts de la setmana vinent, 17 d'octubre, també 7:45, al Fòrum Verger Balaguer, i és la que va dirigida a les institucions i la feina que tenen a fer, no?
Exacte. No només la Generalitat, sinó doncs, ajuntaments, tothom que té responsabilitat en fer complir la llei. Vull dir que perquè pensem que el català té certes lleis que ens protegeixen, però que no les fem servir. Aleshores, com a mínim, exigir a l'administració que faci complir aquestes lleis i que, per tant, que defensi amb el poc que pugui aquestes lleis, no? Aleshores, tenim el secretari de Política Lingüística, que és un responsable màxim d'aquests desplegaments, però després tenim dos representants de les dues entitats que una mica més estan fiscalitzant l'acció dels governs, tant locals com comarcals, que són la Ruth Carandell, que és la directora de la Plataforma per la Llengua, i tenim el Jaume Marfany, que és el president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Per tant, esperem que d'aquí en surti, com a mínim, exigències a l'administració.
11 ponents en total al llarg d'aquestes 3 sessions, més de 600 places en aquest magnífic auditori del Fòrum Verger Balaguer. Confiats que omplireu, que hi ha interès, que la gent vol fer-hi alguna cosa, que està disposada a escoltar propostes i a ser proactiva?
Hi ha interès, però jo sempre pateixo molt en aquests actes, perquè si ve poca gent, doncs sap greu pels convidats, no? Que fan un esforç, que venen, però bé, també indicarà una mica el grau, diguéssim, d'autocentrament de la població, no? Dels catalans, la resposta que donem. Vull dir, si a hores d'ara, amb aquesta situació, no estem preocupats i no estem disposats a anar a unes sessions en les quals doncs, ens presentaran propostes per seguir defensant la llengua, doncs vol dir que ho tenim malament. Aleshores, bueno, jo crec que nosaltres fem el que hem de fer, intentem posar sobre la taula propostes clares per avançar, tant a nivell nacional com a nivell lingüístic. Per tant, esperançats, diguéssim, deixem-ho així, perquè tenim un pont que ni comptàvem, perquè estem tan desconnectats del món espanyol que dius, ai, sí, és el seu, d'allò.
Hi ha molts que l'aprofiten, aquest punt.
No, ja, vull dir, que els catalans tampoc som tontos, vull dir, escolta'm, si alguna cosa de bo té tenir el carnet aquell, deu ser també això, aprofitar les seves festes, no? Però, bueno, els que es quedin aquí, doncs que sàpiguen que divendres, encara que estigui al mig del pont, hi haurà una sessió magnífica amb gent que ens dirà coses interessantíssimes.
Jaume Claramunt, gràcies, i que vagin molt bé, que siguin profitoses aquestes Repensem-nos, quarta edició.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que ha arrencat amb bona resposta la campanya d'immunització dels nadons contra el virus respiratori sincicial per evitar les bronquiolitis. El CAP en Vilafranca Nord ha començat a immunitzar els nadons contra el virus respiratori sincicial, una infecció respiratòria greu molt angoixant per als infants i les seves famílies. Aquest virus és responsable d'un 80% del total dels quadres de bronquiolitis i un 25% de pneumònies en els menors d'un any. La Marina és mare de la Irune, que ara té 4 mesos i que ja ha estat immunitzada, i ens explicava que va decidir doncs, fer-ho, evidentment, davant del temor d'aquesta possibilitat de malalties. La infermera de l'equip de pediatria de l'Alt Penedès, Thais Rimbau, explica també que estan informant les famílies per vies diverses. De moment, la resposta de les famílies és bona i opten per immunitzar els seus nadons. Segons el pes dels infants, es necessita una dosi diferent. La majoria de dosis que han arribat de moment a Vilafranca són per menors de 6 mesos que pesen més de 5 quilos. I aquest grup de població és el que s'està immunitzant durant aquestes primeres setmanes, tot i que també es fan immunitzacions a nadons de menys de 5 quilos a les consultes pediàtriques. L'Ajuntament de Santa Oliva aprova una modificació de crèdit per import de 579.000 euros. L'Ajuntament de Santa Oliva, en el darrer ple ordinari, celebrat el passat dijous, aprovava aquesta modificació de crèdit per fer front a diverses actuacions necessàries. La més urgent i necessària, i també més costosa, amb 130.000 euros, és la millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi, el rendiment de la qual actualment és només del 50%. Des del govern municipal es creu necessari, en l'actual context de sequera en el que ens trobem, fer una actuació per millorar l'eficiència i minimitzar el malbaratament d'aigua. Referent a l'aigua de la xarxa, l'Ajuntament informa que ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una subvenció per millorar les xarxes de subministrament d'aigua amb baixa i digitalització del sistema amb un import total de 300.000 euros, on estarien inclosos aquests 130.000 inicials. I d'altra banda, l'Ajuntament de Castellví de la Marca aprova el projecte d'urbanització del Parc de la Fassina. El darrer ple de l'Ajuntament a Castellví aprovava inicialment aquest projecte bàsic i executiu d'urbanització del Parc de la Fassina amb els 6 vots a favor d'Impulsem Castellví i els 2 vots en contra de Sumem Castellví. El grup municipal de Sumem va realitzar diferents qüestions en aquest punt, com la situació de l'ocupació anticipada del terreny del parc. Va qüestionar també que es porti a terme una opció votada en un procés participatiu amb baixa participació, els canvis que ha tingut el projecte i si l'anterior grup en l'oposició va estar involucrat en el procés de redacció del projecte. El projecte es troba en període d'exposició pública. Recordem que amb l'enderroc de l'antiga Fassina es va eliminar el perill d'accidents en cas d'intrusió aliena a les instal·lacions i es va recuperar un espai verd de 3.700 metres quadrats al centre de la Munia. I expliquem també, d'altra banda, que el cantautor de Gelida, Gabriel Cras, estrena Temps, el seu primer single en català. Gabriel Cras és cantautor que viu a Gelida, amb arrels canadenques, i llança el seu primer single en català titulat Temps. Aquest nou single arriba després de l'èxit del seu debut amb l'àlbum Lonely Fire, inclòs en la segona banda sonora de l'aclamada sèrie Cites en Barcelona de TV3 i Amazon Prime. El nou single és una representació de la cançó d'autor més pura, amb elements de senzillesa, intimitat i potent missatge. És un tema perfecte per acomiadar l'estiu amb l'ànima plena. Temps ha estat enregistrada als estudis de Sound of Wood sota la direcció d'Aniol Bastit, conegut pel seu treball amb artistes com Maro, Judith Nederman o Haley Ridorn. Nascut a Barcelona el 92, de pare català i mare canadenca, tots dos guitarristes i professors de música van ser els que el van posar a proposar que comencés a tocar la guitarra ja de ben petit i van despertar el seu amor i la passió per la música. Així doncs, Gabriel Cas, que presenta aquest primer single en català.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Un dilluns més ens acompanya el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies. Què tal, Tom? Com estàs?
Hola, bon dia.
Volia dir, parlem de verd, amb el nostre jardiner de referència. Sí. És un clàssic, una forma de saludar-te, però el verd escasseja.
Molt, molt. Massa. Massa. El verd escasseja i tampoc hi ha, diguéssim, una previsió molt afalagadora, que diguéssim, seria aquesta la paraula?
Sí. L'esclavada.
Olé. Sóc un màster. Aleshores... És una mica pel problema que ens trobem als jardins, de la gent que tenim, que té jardins amb gespa. Aleshores, una mica el tema és canviar el punt de visió d'un jardí, de no veure-ho tot tan verd i tan... Abans de posar una gespa artificial, ja saps que jo sóc completament anti-gespa artificial. Aleshores, la idea és... que la gent hauria de canviar la visió o la idea
aquesta... La mentalitat.
Bueno, la mentalitat seria en quant al... Sí, seria la mentalitat. Seria la mentalitat en quant a com ho mantinc i després seria la mentalitat amb com ho tinc, val? sempre pensant que un prat o una pradera, o com es diu que es deia
una
això?
Prada.
Una prada. Té que estar verd i té que ser allò com si estiguéssim al Pirineu. Bueno, no estem al Pirineu.
No, però tenim aquesta imatge molt incrustada, no?
Sí, perquè el
verd... De felicitat, de...
Perquè el verd ens dona seguretat de que hi ha aigua. És psicològic,
és ancestral, no?
Sí, de que hi ha frescor, de que hi ha aigua. Exacte, sí, és purament això. És purament
això. Doncs això no és fàcil, de canviar.
No... Però és el que hi ha.
Sí, sí, aigua no n'hi ha.
Ni que triguem 300 anys a canviar-ho, ho hem de canviar, o començar-ho a canviar ara. Aleshores, el primer que hem de tenir clar és que per què hem de tenir un jardí verd al mes d'agost si estem fora de vacances, val?
Per exemple.
Aleshores, després, a veure, doncs, si a mitjans de juliol ja no està tan verd, o el juliol ja no està verd, si durant 6 mesos, 7 mesos, allò podem tenir verd i maco, escolta'm, ja és la meitat de l'any, 50%, 50%. Després allò s'anirà deteriorant, evidentment.
Allò és gespa natural o herba?
Sí, bueno, hauríem de canviar les varietats que estem plantant i la planta que estem plantant.
Per tant, no dius, realment... deixem de plantar gespa?
No, perquè a més, d'entrada hi ha una cosa. Per exemple, jo una vegada amb una fàbrica molt gran que porto el manteniment, van fer unes explanacions perquè van fer unes naus i em van dir, escolta'm una cosa, tira llavor. I vam comprar llavors, que van gastar un dineral tirant llavor de gespa, sense rec, eh? Tot això sense rec.
Que passi el que sigui.
Sí.
Aviam què passa.
Sí, i aleshores vam fer passar uns tractors, es va fer tot un treball i tal i qual. I sí, va néixer l'herba que havíem sembrat. Res, allò, en 3 mesos, escolta'm, preciós. Allò que dius, carai, mira que havien passat maquinària, havia passat de tot, tota l'herba estava trinxada, bueno, tot el terra... Bé, doncs... Aleshores, va néixer la herba, va quedar molt maco, es va començar a segar. Quan va venir els mesos de calor, doncs es va morir. I quan va venir la tardor i va ploure 4 gotes, és a dir, a partir del mes de setembre van ploure 4 gotes, allò es va recuperar.
Va rebrotar.
Va rebrotar tot. Val? Al cap de 2 anys... van tornar a fer una operació, van tornar a trinxar tot i van dir, escolta, torna a plantar. I els va dir, escolta, una cosa, si cada 2 anys hem d'estar rebentant i plantant això que val un dineral, escolta'm, deixem-ho estar i a veure què passa, perquè igual ens neix la herba autòctona d'aquí. Una cosa és la que plantem i l'altra és la que és d'aquí, que moltes vegades, com a gènere, és el mateix gènere, són festuques. És el mateix gènere, però no és la mateixa espècie. Però la que és autòctona d'aquí, que les llavors te les porta a l'aire, te les porten els ocells, val? Ho vam deixar i a la tardor va ploure.
4 gotes.
4 gotes, va néixer i ja tornava a estar verd. Però era verd de la herba que és d'aquí.
I què? No és tan xula, no és tan bonica, no és tan bucòlica?
Quan hi ha aigua tot és maco, tot és verd, tot vale.
Yeah.
A més, és un lloc purament estètic, vull dir, no, si hi ha algun cardo borriquero pel mig, escolta'm, quan passes la segadora te'l carregues i ja no es veu. I realment, si no plantéssim res, també ens naixerien coses. Clar, val? Aleshores, quan la que comencen a néixer has d'anar passant la segadora i a mesura que passes la segadora es fa una selecció natural de lo que és herba de fulla ampla i herba de fulla estreta. La de fulla estreta és una herba que viu a una altura determinada, la de fulla ampla viu a partir de 15-20 centímetres. Si tu vas segant, arriba un moment que aquella herba, val? Que una mica és la teoria aquella que en dic que a l'hora de mantenir un prat sigues vaca. Per què en un prat del Pirineu...
Què vol dir això?
Això és la manera de mantenir un prat. S'ha d'entendre un prat o una comunitat d'herbes, no? Que és un ecosistema on hi entren tots els animals, els fongs, val? Un prat és un ecosistema. Uh-huh. Aleshores, per què funciona? Doncs perquè hi ha tota una sèrie de protagonistes i d'individus que fan que allò funcioni sol. Te'n vas al Pirineu, hi ha uns prats allà, però no sega ningú passa la segadora. Qui sega? Les vaques. i els herbívors que van allà i mengen. I qui ho adoba?
Els mateixos.
Els herbívors, val? Que aquells herbívors fan la caca i llavors allò genera vida microbiana, aleshores allò a més fa d'adob, aleshores va naixent la herba, segurament que hi ha fongs que intervenen, segurament que hi ha insectes que també intervenen, segurament que hi ha... Clar, tu vas allà al Pirineu, agafes una tifa d'aquelles i l'aixeques i sota està ple de cucs, d'escarbatons, de... Tot això forma part d'aquest ecosistema.
I moltes vegades tant, veus floretes xules a la tifa.
Evidentment. Exacte. I bolets.
També,
aleshores,
també.
Aleshores, quina és? Ah, què he de fer per mantenir un prat?
Però aquí no tenim vaques.
Sigueu tu.
Nosaltres hem de ser la nostra
hem
vaca.
Hem de ser la vaca.
La vaca de la nostra prada.
Exacte.
I com ho fem, això?
Bé, doncs què fa la vaca? S'ho menja, doncs ho tallem.
Segadora.
És a dir, la nostra funció és la que faria una vaca.
Val.
Vull dir, aleshores és pensar... Jo soc, vull dir, un prat, què fa una vaca? La vaca. Doncs la vaca el que fa és menjar. Val? A més, la vaca, quan menja... ja menja d'una manera que no talla el coll de la planta, sinó que agafa només les puntetes i ja sap el que té que menjar perquè torni a sortir. I la vaca, quan menja, tota aquella herba, després la caga i cau en llavors. I aleshores ella mateixa va fent que tot aquest ecosistema funcioni. Nosaltres hem de ser vaca, val? Ens neix la herba, doncs l'hem d'anar tallant.
Ara que plou tan poc, també s'ha de tallar, també s'ha de segar tan insistentment?
Quan creix, sí, clar. El que passa que jo la sego més alta, val? Aleshores, sigues vaca. Pensa el que fa una vaca i és el que has de fer tu al teu prat de gespa, val? És una simple observació. Aleshores, quan...
Però aviam, detalla'ns-ho, això. Seguem... Adobem, no?
Adobem, evidentment. Com adobem? Doncs bé, podem agafar aquella herba que estem tallant, la posem en un apartat, en un compostador, i fem el compost i després el tirem per sobre. O si no, quan seguem, no recollim. Passem la màquina i tot el que queda, sega, queda allà a terra.
I n'hi ha prou?
I tant. I tant, sí, perquè el que és el mineral que forma l'estructura de l'herba, el mineral no desapareix mai. És a dir, si nosaltres tirem fòsfor, aquella planta creix, el fòsfor està allà, si seguem, cau a terra, i aquell fòsfor està allà. Ha d'haver-hi un procés de descomposició d'aquesta matèria orgànica, però, clar, si el que volem que és que hi hagin microorganismes, hi hagin... fongs i tot això, el fet de tirar això ja ho provoca. I a més ens manté la humitat. Val? Aleshores, això tradicionalment, i a veure, i això encara es fa amb gespes molt exigents, es feia l'escarificat, que era treure la palla de sota. Val? Que és una màquina que passa i treu tota la palla que ha quedat de l'hivern de sota. I aleshores tirem recebo, que és matèria orgànica, és a dir, estem traient matèria orgànica i tornem a tirar matèria orgànica. Quina diferència hi ha? Que una està descomposta i l'altra no està descomposta.
Per tant, accelerem el procés.
Vale, doncs si tenim la palla allà i posem, ara que hi ha aquests adobs, que són bactèries de nitrogen, perdona, bactèries que nitrifiquen el terra, que s'encarreguen d'agafar nitrogen atmosfèric i fixar-lo al terra, aquestes bactèries alimenten les bactèries que fan que es descomposi la matèria orgànica i allà tenim un adob d'alliberació lenta perfecte, que l'adob és les fulles seques de la gespa o de la herba del prat que es va desfent. Però, clar, tornem a el que dèiem, però no tenim aigua. Si no hi ha aigua, no hi ha bactèries, no hi ha descomposició, no hi ha res.
Aquest cicle no funciona.
No funciona. Aleshores, què hem de fer? Buscar herbes que realment ens aguantin això. Què m'he trobat jo aquest estiu? Per exemple, en unes bodegues que van arribar al mes de juliol i van dir... Pxt, unes bodegues que tenen uns 2.000 metres quadrats de gespa.
Bufa.
Van dir, tu, pxt, no riguis més. Vale, no reguem més. Aleshores, hi havia entremig una herba que sempre va per allà pol·lulant, que es diu lípia. I és una herba rastrera que va enganxada al terra i, a més, fa unes floretes blanques precioses. Què ha passat? Que la herba, el que és la gespa, ha anat a menys i la lípia ens ha envaït tot.
I la Lípia és autòctona?
Mira, no ho sé. No ho
en
sé.
Tot cas, hi era, en aquestes caves, i s'ha fet mestressa.
Sí, i ara tenim un prat allà. Clar, a veure, autòcton... Amb això d'autòcton hem de fer una revisió, no?
Sí, tu sempre relativitzes.
Sí, perquè l'olivera no és autòctona d'aquí, i en canvi és autòctona d'aquí. És a dir, a quin moment les plantes passen a ser autòctones, com el llimoner, com el taronger, com la bugambília, com l'olivera, i tot un reguitzell de fruiters i d'arbres i plantes. La patata és autòctona d'aquí? Sí, perquè fem la truita espanyola és amb patates. Bueno, doncs no és autòctona, perquè la patata aquí no n'hi havia. De tomàquets tampoc. I, en canvi, aquí és típic el pa sucat amb tomàquet. Quin és el menjar típic de Catalunya? El pa sucat amb tomàquet. Home, típic. En quin moment passa això, vale? Però això ja va ser una discussió que ja vam tenir un dia.
Sí.
Aleshores, a més, si hem de conservar lo autòcton i ens ha canviat la climatologia, aleshores, tenim un problema. Aleshores...
Per tant, no és tant buscar aquestes plantes autòctones com el que tenim i sobreviu.
Sí, sí. Jo més que diferenciar lo autòcton i lo no, diferenciaria lo invasor i lo no invasor. O lo que ens pot trencar un equilibri que tenim aquí. Que aquest equilibri és relatiu. No sé ben bé on està aquest equilibri ara mateix.
Sense aigua se'n va fer punyetes tot l'equilibri.
Sí, bueno, i que quan tens un monocultiu com tenim aquí els ceps o com tenen el blat aquí a la Segarra, o com tenen els monegros que planten blat de moro, entens? Vull dir, tot molt dispers. Vull dir, dona molt que pensar per treure teories i treure conclusions. El que sí és això, tenim una casa, tenim un prat, gesp artificial, escolta'm, provem altres coses. Hi ha algun tipus d'herbes, per exemple, com la zoícia, val? La zoícia és un tipus d'herba que potser amb extremadament sec se'ns assecarà, però, per exemple, o el paspàlum, que també és una herba d'aquest tipus, que, per exemple, la rotonda d'aquí baix de la feca, que en diem, no? La de la baixada de Sant Martí, a l'estiu estava sec i ara està ben verda i no s'ha regat. O, per exemple, amb una de les fàbriques que porto jo, ha començat aquí la frescor aquesta i només amb la frescor aquesta herba s'ha posat verda. I ara estem segant, com si fos primavera, eh? M'entens? Estem tallant l'herba. Què passa? Que el que estem anant és a tenir 9 mesos de calor i 3 mesos de fred. Aquests mesos de calor, aquestes herbes són herbes que aguanten molt bé la calor, que amb poca aigua viuen. Doncs escolta'm, si posem aquest tipus d'herba també podem triomfar. Clar, l'altre és... No, és que l'artificial a mi m'agrada més perquè no he de segar, no he de...
Bueno, no has sí. de fer res.
Exacte.
Perquè ets tan anti-artificial, tu.
Perquè és un felpudo. Sí, sí. És a dir, tu tens alfombra estora quan entres a casa teva, a l'entrada, allò, bien,
per
welcome.
Per escurar els peus,
saps
sí.
allò que fica welcome,
sí,
amb
sí,
G?
Sí. No hi posa això, però saps? Tinc estoreta.
Vale, dóna-li la volta.
Home, de tant en tant la rento.
Vale, i la gespa artificial la rentaràs?
No, suposo
I
que
fora
et despreocupes, no?
Clar, vull dir, si l'estora de casa acaba d'aquella manera,
tot el que
imagina't el que hi ha fora al carrer. Entens? Què? I passaràs a l'aspirador?
És un ecosistema, també, eh?
Clar, vale. Però aleshores com ho neteges? Ho has de regar, has de tirar aigua. En canvi, una gespa, tota la merda aquesta que ve de pols i tot això, el que fa és assimilar-ho, es queda allà a terra i l'herba s'ho menja i s'ha acabat. En canvi, amb una gespa artificial... I després, aquí sense entrar... amb el contacte que tinguis tu amb la natura, val?
Ara que està tan de moda el grounding, això de caminar descalç, no?
Clar,
no és el mateix per una prada, encara que siguin marbotes, que una gespa artificial.
O dormir-hi la becaina. És a dir, jo a casa... A més, jo a casa aquest any he fet un experiment, que és a dir, no jo tinc un tros d'herba de 4x4. 4x4, 16, el que hi caben les tovalloles de la família. I vaig dir, què passa si no seguem? Què passarà si no seguem? No passa res. et queda una herba d'un pam, així com ajaguda, i escolta'm, dormir allà és que, oh, com un matalàs d'herba, amb aquella olor, amb aquella frescor, res a veure, m'entens? Ara, si anem seguint així, és de dir, clar, no, és que anem en contra del plàstic perquè el plàstic no sé què, ja fico gespa artificial perquè és més ecològic, és plàstic. Una, és plàstic. I dues, si tu ho fas per comoditat, a veure, jo no sé on arribarem, però potser a casa, en vez de ficar llençols, podem ficar llençols de plàstic i també dormim allà, saps? Vull saber com et llevaràs de transpirat i de...
Calla, calla.
Va, doncs és el mateix, estem a lo mateix. Yeah. I a més, sí que hi ha molta gent que... És a dir, jo arriba un moment que a vegades als jardins et diuen no, però és que ho fiquem. I dius, vale, jo ja et dono el telèfon d'algú que t'ho posarà collonut. Però jo no hi estic d'acord. Però, evidentment, la casa és teva, el raonament és teu. Escolta'm, fica-ho perquè, si no, ho acabaràs ficant. Val? Però jo abans de ficar això, fico una graveta o fico alguna altra cosa una mica més...
Més natural.
Més natural. Clar, vull dir, un petit espai que tens a casa teva per tenir
contacte
plantes
amb la
i
natura.
Contacte amb la natura, agafes i fiques un plasticot, m'entens? Aleshores, sí. Que és una fàbrica o és un lloc on fiquen allò per quan arribes que sigui maco. Escolta'm, fica un tros de gespa artificial, fica'l, vale? Ja està, però perquè és un punt estètic i perquè allà no cal que hi hagi contacte, és perquè la gent quan passi digui, mira que maco, ja està, i es vegi arregladet. Però a la casa de la gent, a la nostra casa, hi ha alternatives d'herbes que no necessiten tanta aigua i com la gent pot conviure entremig de la natura, val?
Per tant, no sé quan toca sembrar, perquè no tinc gespa a casa, quan toqui sembrar, no se sembra. Que la natura faci el seu curs.
Sí, però llavors és una mica més lent. Però si vols sembrar, tens... Ara, pots sembrar al setembre, a l'octubre, al novembre, no sé què farà, però si fa això,
clar,
pots sembrar, i tant. L'altre és que t'acompanyi una mica la pluja, no? Però la pluja...
Doncs si no deixem totes les mans de la natura, què fem? Sembrem, però sembrem. Aquestes varietats que recomanes.
Exacte. Sobretot una que per mi és un triomfasso, que és la lípia. Sí que, però zero aigua, estem parlant de zero aigua. Si tu, a més, ho vols regar, rega-ho. Però si tu no ho vols regar, el que pots passar és que a l'estiu sigui un coloret una mica més marronós.
Home, una mica no, segur que força.
No, una mica més marronós. No, queda allà, queda un prat. A més, amb unes floretes blanques molt xules. I a més queda arrenat a terra. Vull dir, pot arribar al punt de que no hagis ni de segar. Hi ha gent que no ho cega, perquè no creix cap amunt. És rastrer. És rastrer. I triomfes.
N'has convençut molts de clients d'anar
sí,
cap aquí?
Sí, sí, clar, clar. Home, sí. A veure, És a dir, tu quan vas al teu peluquero i t'aconsella, li fas cas?
Sí.
Pues el jardiner és
a vegades després m'arrepenteixo, però sí.
Bueno, a mi em va passar un cop. M'entens? Que vaig anar, jo tenia una botiga de roba on anava a comprar la roba i va arribar un moment que tu agafes confiança i no, escolta'm, i un dia entro i diu, tio, tinc un jersei que quan va arribar vaig pensar en tu, saps? I em vaig posar allò i dic...
Vols dir?
Oh, on em veus tu? No, però és que això... Clar, vaig arribar a casa amb allò, tio, què t'has comprat? Cosa més lletja. A més, et va tres talles gran. Home, però a mi m'han dit així que es porta així ara, no? Vale? No hi he tornat més. Pot ser que algun client no em torni a trucar mai més, no? Però sí que, clar, vull dir, tu quan estàs en un lloc treballant, hi ha confiança i aconselles, la gent normalment et diu, tira, saps? Fes, perquè també tu tens un tipus de clients, bueno, jo tinc un tipus de clients que ja va a buscar això. Ja va a buscar això. I ara fa... crec que 2 anys i mig o 3, vaig fer una gespa artificial, perquè m'ho van dir, però quan vaig acabar vaig pensar no ho havies d'haver fet. No ho havies d'haver fet.
Et vas arrepentir.
Sí, perquè sempre porta un problema o altre, saps?
Doncs gràcies per aquesta lliçó magistral sobre les alternatives a la gespa, a la nostra petita Prada, amb aquestes noves varietats i amb aquest canvi de xip. Buscant verd, però un verd diferent.
I no oblidar, sigues vaca.
No oblidem, serem vaca. Tom, bona setmana.
Vinga, fins ara, adéu.
Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort.
Amb el Sense Sal cantant com abans, acomiadarem aquesta segona hora al Penedès en xarxa. De seguida, el butlletí de notícies de les 11.
I porto aquí el cap ben escrit, tot el que et vull dir. Mirar millor, això està clar, però m'he cansat ja d'esperar. És avui que vull gaudir de tot, de tu i de mi. I jo no sé com ho he de fer per sortir d'aquí. Però sí que sé que ets tu qui treu el millor de mi. I quan caigui la nit, que tot s'ompli d'estrelles, que tot torni a ser clar, com abans, com abans. Oh, 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 tornarem a ballar aquesta nit. Oh, 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 tocarem amb els dits l'infinit. Saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut.